cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
¡Hol! ¡No puedo! Tengo ya desde hoy mismo 82 añacos y soy un ladrón sexual viejo. Pero sigo en plena forma, pedazo filtro pecador. Por la gloria de mi madre, que el otro día fui a jugar un partido de jugadores del Sevilla Club de Fútbol y me dieron un hostión del copón. Ese jugador que me dio tiene más peligro que Eduardo Manos Tijeras poniéndose una lentilla. Al final, el tío me pidió perdón, pero tengo una hematoma muy grande, cobalde, en toda la pierna. Yo me quedé ahí tendido en el césped, moliéndome de dolor, con los pies de ese pedazo filtro pecador de la pradera clavados en mis piernas. Y al final me olían fatal las piernas. Ya se lo dije yo, pedazo filtro pecador, que eres más doloroso que un cline de papel de lija. Te hueles más los pies que un camello cargado de muebles. En fin, que hoy es un gran día, pero nadie me va a felicitar de mi cumpleaños ni me va a invitar de nada, por la plena crisis que estamos. Hijo, invítame a una cervecita, ni que sea, pedazo filtro, que eres más corto que la manga de un chaleco. Pero de la crisis yo me muelo, porque el Español, por ejemplo, acaba de fichar a un entrenador de segunda vez. ¡Oh, el Español! En el Español gastan menos que una lombriz en guantes, filtro humano. En fin, me las piro, pecadores de la pradera, que tengo fuera esperando al caballo, ese caballo que viene de bonanza. Por cierto, si tú me estás escuchando, que sepas que cantas más que caminero en el anuncio de las natillas. ¡Jal!
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Molt bona tarda. Ja ho sabeu, oi? La direcció esportiva del Barça, és a dir, Zubizarreta, està davant d'una prova de foc important. És tan important saber fitxar un cost raonable com també traspassar els jugadors que no interessen a un preu de mercat que permeti recuperar part de la inversió que es va fer en el seu moment. Tot el que es pugui ingressar amb els traspassos previstos es destinarà a augmentar el pressupost dels fitxatges que han d'arribar. Anem a pams i parlem de noms propis. Cesc, Alexis i Alves, els tres estan en la llaçadora de sortida. Alves va fitxar el 2008, de manera que compleix la seva sisena temporada al Camp Nou. Es van pagar 29 milions al Sevilla i ara està a l'agenda del PSG, que no sembla probable que pagui més de 10 milions a la vista, també, de l'elevada fitxa del brasiler. Alves li ha donat al Barça els millors anys de la seva carrera i el traspàs faria feliç a les dues parts. Per la seva banda, Alexis va ser fitxat fa 3 temporades, al 2011. Va costar 38 milions. Ha completat aquesta una bona temporada, batent el seu rècord golejador. Però serà traspassat si arriba també una bona oferta. Aproximadament, el seu preu al mercat està entre els 25 i els 30 milions. I també cal dir, doncs, que hi ha diversos clubs interessats. I finalment, i el tercer en discòrdia, Cesc Fàbregas, que també està en aquesta llista de transferibles. El seu rendiment al Barça, des que va arribar, ha estat intermitent, sense arribar al nivell que s'esperava. Es van pagar 40 milions a l'Arsenal, i l'objectiu seria, 3 anys després, recuperar aquesta inversió. Difícil, però no impossible. Ara, després del no del United, l'Arsenal també sembla el destí més probable del d'Arenys. Amb aquestes possibles ventes a un bon preu per tothom, vull pensar que entre Zubi i Luis Enrique saben perfectament el que volen per la propera temporada i espero que es fitxin jugadors de garanties. No vull creure tota la llista de futuribles que apareix diàriament. Molts noms ja van sonar la passada temporada i altres són flor d'un dia. El que està clar, però, és que s'intensifiquen les gestions per fitxar a 2 centrals, un migcampista i un altre porter. Aquest últim ja està a punt de fer-se oficial. Parlem de Claudio Bravo, de la Real Societat. Ara, l'afició sospira per fitxatges ràpids i atractius, però la veritat és que el Barça no està sol en la recerca de reforços i demorar decisions pot implicar també que els rivals s'avancin en aquestes contractacions. Respecte a això, crec que hi ha 2 jugadors que haurien de tancar-se com més aviat millor. Primer, perquè el seu rendiment no admet dubtes. Se'ls ha vist de prop cada setmana i estan absolutament adaptats a la Lliga Espanyola. I segon, doncs també seria bo que es fitxessin quan abans millor, perquè els seus preus són d'allò més raonable pel que s'ha escoltat fins ara. Estic parlant de Miranda i Rakitic. El central de l'Atlètic de Madrid, el primer, João Miranda, brasiler, és el Kaiser de la millor defensa de la Lliga. I el migcampista del Sevilla, Ivan Rakitic, és el futbolista més complet dels que estan sonant per aquesta demarcació al mig del camp. Pagar 20 milions o 10 més Tello per Miranda em sembla una bona operació, i els 25 pels quals podria sortir Rakitic del Sevilla també em semblen una ganga. Què us sembla? Esteu amb mi?
Bueno, no sé si el Barça encertaria amb aquests fitxatges o no, jo sí que sé que a l'Espanyol han encertat, o almenys aquesta és la sensació que es desprèn després d'haver escoltat per primera vegada el nou entrenador de l'Espanyol, Sergio González. Avui ja hem pogut veure les primeres imatges, hem pogut escoltar les seves primeres paraules. Un servidor fa un temps va rondar en moltíssimes ocasions per aquelles sales de premsa blanquiblaves, les de Sant Adrià, la de Cornellà, i avui, que ja no hi acostuma a anar-hi, és un d'aquells dies en què sento molta enveja per aquells companys que hi han estat presents, perquè crec que és un dia molt important per l'Espanyol i és d'aquelles compareixences en què a un li vindrien ganes de preguntar-li al nou entrenador mil i una coses. També m'hagués agradat estar allà perquè en directe les paraules i les expressions també guanyen en intensitat. Viure-ho in situ, la veritat, és que m'hagués encantat. No ha pogut ser, l'hem escoltat en directe a la redacció del Zona Mixta i després aquí, a l'espai de connexió blanquiblava, repassarem les seves paraules més interessants. Ho farem, si tot va bé, amb el Francesc Via, un perico afortunat que avui sí que ha estat present a Cornellà. En fi, no m'enrotllaré molt més, però vull acabar recuperant aquella primera afirmació que us feia, la de han encertat. I així he començat i així acabo. I acabo parlant de sensacions. Avui he escoltat el president de l'Espanyol també, novament, i m'ha fet adonar-me que aquest club és diferent, és proper i molt familiar. M'ha agradat escoltar la seva sinceritat a l'hora de parlar de la contractació de Sergio González. Ha parlat de que l'Òscar Perarnau li comentaria la decisió a Girona, a la Copa Catalunya, i Cuyet ha aclarit que ell va ser el primer sorprès i, atenció, que no acabava d'estar del tot convençut en un bon principi. Ha dit també que tampoc estava convençut quan li van proposar Sergio pel filial, imagina, pel primer equip. Però crec que a Cuyet, igual que a tots els socis periquitos, doncs avui li envaeix un clima de tranquil·litat, d'il·lusió amb aquesta decisió, perquè sap, Cuyet, i sabem, els periquitos, que és la millor opció i que és una opció estudiada i amb arguments. Els mil i un arguments que ens va donar Perarnau ahir, excel·lent en el seu discurs, i els mil i un arguments que ha donat avui el propi Sergio. En 2 dies seguits, en 2 rodes de premsa, crec que l'espanyolisme ha recuperat la il·lusió. I només han calgut, per exemple, 2 minuts de roda de premsa de la d'avui per estar convençuts. El primer minut per notar l'emoció i el sentiment del nou entrenador.
al segon minut per escoltar la seguretat i el convenciment d'aquest nou entrenador. Acabo amb una frase del propi Sergio, l'ha dit avui. Volem que la gent recuperi la il·lusió per venir a l'estadi. No volem res més. Si aconseguim això, la resta vindrà sol. Tant de bo que entri la pilota, Sergio.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Què tal? Molt bona tarda. En aquest dimecres, dia 28 de maig, i com ja ho sabeu, no trenquem amb la tradició del programa, començarem una edició de la Zona Mixta repassant també els titulars més destacats del dia.
Uns titulars en què, òbviament, hi trobarem el més destacat d'aquest dia d'avui, i, òbviament, en parlarem d'això a taula. De què parlarem? D'aquesta presentació de Sergio González com a nou tècnic de l'Espanyol i un nom propi a Can Barça. Es parla del possible acord entre Futbol Club Barcelona i el porter de la Reial Societat, Claudio Bravo.
A més, també connectarem amb en Francesc Via, com dèiem, per conèixer aquesta última hora de l'Espanyol i us aproparem l'actualitat més immediata del Barça de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia avui amb Víctor Malo, redactor del diari Gol, Rafa Riverso de Tutosport i el catenaccio japonès i José Antonio Meca, col·laborador de Pericos Online.
Per acabar el programa, ja ho sabeu, també repassarem l'agenda més destacada d'aquest dimecres, dia 28 de maig. Comencem.
Els titulars.
Sergio González acaba de ser presentat ja com a nou entrenador de la primera plantilla de l'Espanyol.
La verdad que deciros que estoy muy, muy emocionado. El ver tantas caras conocidas de mi anterior etapa, pero ahora que me hace muchísima ilusión. El hecho de estar aquí sentado para mí es un privilegio. Ahora mismo creo que soy el hombre más feliz del mundo. Alper sí lo conozco hace mucho tiempo. Óscar me ha demostrado muchísima confianza. Tengo aquí a mi familia, tengo aquí amigos. No quería pasar la oportunidad antes de agradecer a todos mis jugadores del filial el trabajo que han hecho y que gracias a ellos yo estoy aquí. Agradecer también a mi cuerpo técnico, hay muchos de ellos aquí. Y la verdad que estoy muy emocionado, ¿no? La verdad que es un día muy, muy, muy contento para mí, con mucha alegría, muchísima ilusión. Y la verdad que me cuesta decir las palabras porque, bueno, es mucha la emoción que siento por dentro, ¿no?
El de l'Hospitalet ha signat aquest mateix matí un contracte de 2 anys de durada.
En aquest acte, el nou tècnic blanquiblau ha estat acompanyat en tot moment de Diego Rivera, el seu segon entrenador, i també Miquel Gomila, el segon entrenador en aquest cas com a preparador físic.
Amb la presència del president de l'Espanyol, Joan Collet, i també d'Òscar Perarnau, Sergio González ha estat presentat sota el lema Creiem en els nostres.
En aquesta presentació s'ha visionat un vídeo sobre Sergio González amb imatges d'ell com a jugador, amb aquell famós gol a la Copa del Rei guanyada a València, i també amb imatges del de l'Hospitalet ja com a entrenador del filial.
Com sempre, ampliarem més detalls sobre aquesta presentació del nou entrenador de l'Espanyol a l'espai Connexió Blanc i Blava.
Mentrestant, a Can Barça, en Donizu Bizarreta i Luis Enrique segueixen treballant per confeccionar la plantilla de la propera temporada.
A la porteria, després de la contractació de Ter Stegen, sembla ja definitiu que el Barça ha arribat a un acord total amb el porter de la Reial Societat, Claudio Bravo.
El porter xilè està per la labor de fitxar pel Barça i ara només cal acabar de tancar les negociacions amb el club donostiarra.
A tot això, l'altra prioritat per Luis Enrique és la contractació d'un central.
Marquinhos, Mathieu i Miranda són els tres jugadors més ben posicionats per acabar sent un dels centrals per acompanyar el recent renovat Gerard Piqué a l'eix de la defensa.
Per últim, en clau blaugrana, recordem que ahir a la tarda la directiva barcelonista va celebrar la Junta Ordinària.
Una reunió de la qual ha transcendit, d'entre d'altres, que Pau Vilanova ha passat a ser el nou directiu responsable de les penyes del Barça.
En sabrem més detalls sobre la darrera hora barcelonista a l'espai Connexió Blaugrana.
Passem ara a parlar de la selecció espanyola de futbol, perquè a falta de 2 dies per publicar la llista, Del Bosque és optimista amb l'evolució de Diego Costa.
A hores d'ara, el seleccionador espanyol té en el propi Diego Costa, en Juanfran i en Jesús Navas, els seus dubtes més importants. En cas de que la lesió de Navas segueixi present, qui entraria en la llista definitiva seria Gerard Deulofeu.
A tot això, ahir Cesc Fàbregas donava l'ensurt en l'entrenament de la selecció, després de rebre un fort cop però tot es va quedar en una contusió lleu. Avui a la tarda la Roja torna a entrenar-se per seguir preparant l'amistós de divendres davant Bolívia.
I parlant d'amistosos, repassem els partits de preparació pel Mundial que juguen avui mateix. Són els següents:
Corea del Sur, Túnez, Nigèria, Escòcia, Dinamarca, Suècia i Mèxic, Israel.
I ja per últim, tanquem la plana futbolística parlant de la darrera hora dels equips finalistes a la Champions.
Pel que fa al Madrid, flamant campió d'Europa, en el club blanc les mirades estan posades en la contractació d'Arturo Vidal, jugador de la Juventus.
A més, ahir Florentino Pérez assegurava que Iker Casillas seguirà, segur, com a jugador blanc la propera temporada.
I en quant a l'Atlético, afegirem que en el club matalasser, després de confirmar el seu primer fitxatge, el davanter argentí Correa, els de Simeone veuen com possiblement acabaran marxant de la Ribera del Manzanares jugadors molt importants.
Courtois, Diego Costa, Felipe Luis i Thiago estan molt a prop del Chelsea de Mourinho, mentre que Miranda, com abans apuntàvem, també ha començat a negociar amb el Futbol Club Barcelona.
Parlem ja de bàsquet, marxem cap a la NBA, on els Oklahoma City Thunder no es deixaven sorprendre a casa i superaven el San Antonio Spurs 105-92 per empatar a dos triomfs la final de la Conferència Oest.
L'excel·lent rendiment de la parella Westbrook-Durant, que ha anotat 71 punts la passada matinada, permetia superar uns Spurs que no es trobaven còmodes en cap moment a la pista.
D'altra banda, la CB, i a un dia de que comencin els play-offs per al títol de Lliga, el jugador del València Bàsquet i ex del Manresa, Justin Dolman, rebia el premi al jugador més valuós de la temporada regular.
Menció especial també per a Guillem Vives del Fiat Joventut, que era escollit millor jugador jove de la Lliga.
En ciclisme, canvi de líder al Giro d'Itàlia després de la victòria de Nairo Quintana a l'etapa reina de la prova, on els ciclistes havien de pujar i baixar els mítics colls del Gàbia i l'Estelvio, amb neu, fred i vent.
Era precisament en la baixada d'Estelvio quan Nairo Quintana deixava enrere tots els seus rivals, aprofitant una confusió que circulava entre els cotxes dels directors per una presumpta neutralització de la baixada.
A la general, doncs, ara mana Nairo Quintana amb 1:41 d'avantatge sobre el seu compatriota, el també colombià Rigoberto Urán.
Ja en tenis, David Ferrer debutava Roland Garros aquest dimarts amb una victòria davant Igor Shishling per 6-4, 6-3 i 6-1 en 1:40.
Fernando Verdasco també es classificava per a la següent ronda després de desfer-se de Michel Llodrà en 3 sets, mentre que Nicolás Almagro havia d'abandonar per problemes físics quan tot just s'havien disputat 20 minuts del seu partit contra el nord-americà Jake Sock.
En handbol, Raúl Entre Ríos continuarà al Barça fins a l'any 2018 després de l'acord de renovació a què han arribat el central asturià i l'entitat blaugrana.
Entre Ríos va arribar al Barça l'any 2010, ha guanyat 15 títols amb l'equip i espera aixecar el 16è, la que seria la seva segona Copa d'Europa diumenge a Colònia.
I finalment, Barcelona ja es prepara per acollir la Final Six de waterpolo, una competició que aquest dimecres es presentarà i que de dijous a dissabte reunirà els 6 millors equips de la Lliga de Campions.
Recordem que el Club Natació Atlètic Barceloneta és l'anfitrió d'aquesta fase final.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, que ja som a taula i, com us dèiem, avui toca parlar d'aquesta presentació de Sergio González. I atenció, perquè ja tenim substitut, sembla ser, per José Manuel Pinto.
Més que possible substitut, m'atreviria a dir. Bé, en primer lloc, com us dèiem, què us ha semblat aquesta presentació de Sergio González? Després n'escoltarem el seu discurs.
Sí, però hem escoltat ja algunes paraules, sobretot aquesta emoció de Sergio. Què us ha semblat, aquest trosset que hem escoltat? Què us ha semblat veure tan emocionat el nou entrenador de l'Espanyol?
I d'altra banda, creieu que estarà capacitat per liderar el projecte amb èxit? Hi havia dubtes, per part de Collet, quan li van comentar.
Sí, sí, i l'escoltarem, perquè és la veritat que molt curiós escoltar Collet dient que no s'acabava d'imaginar Sergio a la banqueta del primer equip ni del filial. Però mira, ara ja està a la banqueta de Cornellà al Prat. D'altra banda, i canviant ja de tema, avui també es parla a taula del que és més que possible, no?, d'aquest acord entre Barça i Claudio Bravo, aquest porter de la Real Societat.
Us sembla un bon fitxatge per assumir el rol de José Manuel Pinto?
O us agradaria més un altre nom? N'han sonat molts, eh?
Quin seria aquest altre nom?
Quin seria? Hi ha Willy Caballero...
Keylor Navas...
Han sonat forces noms, Moyà també, en fi, molts porters que estan a les travesses.
Kiko Casilla.
Kiko Casilla, que no sé si vindria com a suplent, però bueno.
Com això sempre, estaria per veure,
Com sempre, esperem les vostres respostes avui, sobretot centrades en aquesta presentació de Sergio. Ahir us vam preguntar per l'entrenador de l'Espanyol, avui toca sobretot preguntar per Claudio Bravo, què us sembla que el Barça s'hagi fixat amb el porter xilè de la Real Societat. Facebook i Twitter, ja us esperem.
Exacte, 2:23, fem una petita pausa i tornem ja, amb la darrera hora de l'Espanyol i també la connexió blaugrana. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. Goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. Goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, connexió blanquiblava i molt, molt, molt especial, perquè sembla ser que comença un nou futur il·lusionant a Can Perico. Tenim a l'altra banda del telèfon precisament a un perico il·lustre com el nostre company de Pericos Online, el Francesc Via, a qui saludem. Francesc, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Vic, com estem?
Bueno, noto amb una energia diferent, eh? Com ha anat aquesta presentació de Sergio García, Francesc?
Home, estem intentant tots empaltar-nos de l'energia del nou míster, que com comprendràs estava exultant. De fet, ell mateix s'ha definit a si mateix com l'home més feliç del món. I també ha dit, doncs, això, no?, que evidentment si alguna cosa presideix la seva feina i la feina que farà a partir d'ara és la il·lusió, no? És una il·lusió, doncs, que també s'ha contagiat per gran part de la massa social. El passat de Sergio com a jugador, evidentment, ha fet molt, i també doncs, aquesta trajectòria meteòrica que ha tingut breument en el filial, que l'han avalat finalment per ser triat per dirigir el primer equip. D'altra banda, doncs, no tothom estava al principi, es veu, tan segur d'aquesta elecció. Nosaltres mateixos també teníem algun dubte,
sí.
Però és que fins i tot el president Collet també tenia dubtes. Després escoltarem, o ara escoltarem millor dit, doncs el moment en què li van comunicar qui, a parer del director esportiu, havia triat, però és que després, al final, també us comentaré que el propi Sergio també ha desvetllat una petita cosa.
L'Òscar em torna a citar i em torna a dir doncs, que Girona, en el partit de la Copa Catalunya, en dirà el nom de la seva aposta. Ja vaig estar tot el dia una miqueta intranquil, dic, bueno, a veure qui em diu. I em torna a dir que la seva aposta torna a ser el Sergio González, i em torno a quedar amb la mateixa cara, i em vaig quedar quan el volia posar per al bé. Dic, bueno, sorprès. La veritat és que a mesura que han anat passant els dies, que han anat passant les hores, cada vegada hi ha hagut més arguments, cada vegada hi ha hagut més convenciment, i bueno, doncs aquí estem, presentant en el Sergio, amb tota la confiança, amb tota la tranquil·litat del món. Això també es va posar en el Consell d'Administració, i la decisió ha sigut unànime en totes les parts. Tinc a més, doncs, la sort i la satisfacció de que és una decisió i una aposta, doncs, que ha agradat molt a tota la nostra massa social, i això vol dir, doncs, que estarem amb tu, Sergio, amb tot el que necessitis, des del president, el Consell d'Administració, fins a l'últim soci.
Bé, de la sorpresa de Cullet a Girona, el convenciment, Francesc, de Cullet en el dia de la presentació. Està convençut també el president?
Sí, està convençut, per bé que, doncs, el propi Sergio, com us deia, al final, quan ha fet una declaració final d'agraïment a tothom, a totes les persones de la seva família, a les persones també que l'han ajudat, com els propis jugadors del B, doncs, amb la seva actitud, també, evidentment, a Òscar Pedernau, i ha dit, entre tots, hem convençut a Joan Cullet, que era qui menys convençut estava, o sigui que finalment ell mateix ha deixat una miqueta, doncs, directament, bueno, ha posat a les clares que evidentment aquestes dubtes que tenia Cullet,
sí.
Ja per triar-lo com a entrenador del B i un altre cop com a entrenador del primer equip, doncs que finalment s'han vist vençures, també per la pròpia confiança de Sergio, que és qui més convençut s'ha mostrat de tot plegat, sobretot convençut de que pot portar a terme aquesta tasca.
Escúltenlo. No, la verdad que no. La verdad que el hecho de la experiencia es muy relativo, ¿no? Nunca se sabe si con un entrenador con mucha experiencia es mejor que uno con poca experiencia, ¿no? Óscar, desde un principio, cuando acabó la temporada, me comentó la posibilidad que yo podía ser entrenador del primer equipo, y a partir de ahí yo creo que hasta me levanté rápidamente y ya le empecé a hacer dibujos de cómo podía ser los esquemas, de cómo podía ser. Todo lo contrario, ¿no? Es una ilusión máxima, es un objetivo que tú te planteas, un objetivo que, bueno, que realmente no quieres que sea tan tangible como ha sido realmente, pero bueno, la oportunidad que me ha brindado Óscar, agradecérselo, no tenía ningún tipo de dudas, ¿no? Yo me veo preparado perfectamente, con los conocimientos necesarios para, bueno, para hacer frente a este gran reto, a poder llevar a esta gran institución, pues bueno, a grandes momentos, acompañado de un gran cuerpo técnico como voy a tener, creo que voy a estar muy bien respaldado, y la verdad que ningún tipo de duda, no, todo lo contrario, ¿no? Con muchísima confianza y con la confianza de saber que, bueno, que vamos a hacer bien las cosas y que por trabajo, por ganas, por ilusión y por ambición no va a quedarnos. Luego está claro, el presidente lo ha comentado genial, la pelotita nos tiene que hacer el favor de entrar, que yo estoy convencido que la convenceremos.
Bueno, estoy convencido que convenceremos a la pelotita. Això també ho vol
sí,
pensar.
Sí, fins i tot a la pilota, Sí. És que un convenciment total, és un convenciment. Però no és poca cosa això, David, perquè aquest convenciment, aquest bon rotllo, jo diria que és la pedra filosofal de tot el que pretén Sergio, perquè ell pretén, doncs, que en base a la il·lusió desfermada, doncs, per la seva tria i també per aquest bon rotllo, això es pugui traslladar doncs, a la seva manera de jugar i fins i tot a l'afeccionat, que, o sigui, finalment és l'objectiu principal de tot plegat, no, d'aquest joc, o sigui, que traslladar aquest bon rotllo, doncs, cap als jugadors, que els jugadors, evidentment, amb el seu futbol engresquin a la gent i que la gent torni a l'estadi. Aquest seria una mica el resum de la seva proposta de joc. Escoltem.
Lo que tenemos que hacer es encontrar un equilibrio en todo el equipo, un equipo que, bueno, que la gente tenga muchas ganas de venir al campo, un equipo que la gente se sienta identificado con él, y está claro que siempre es pasando por el buen fútbol, ¿no? A partir de ahí vamos a intentar lo que te he comentado, ¿no? Que haya un equilibrio, que nos hagan pocas ocasiones de gol, que hagamos muchas ocasiones de gol y que la gente tenga muchas ganas de decir dónde voy yo, y voy a ver al Español, que realmente me lo voy a pasar bien y voy a disfrutar, ¿no? Si conseguimos ese objetivo, que es el principal, a partir d'ahí los demás van a venir de la mano, ¿no?
Bé, les paraules d'un Sergio González que ha estat presentat avui mateix, una presentació que així breument per anar tancant. Francesc Via, com la podries descriure, la presentació d'avui de l'entrenador? Hi ha hagut vídeo, molta gent, coneguts?
Ha estat prou bé, molt concorreguda, periodistes de mena, fins i tot alguns que no són habituals de l'univers Perico. El vídeo ha estat prou bé, perquè un vídeo que ha amenitzat una mica, sobretot amb imatges, del Sergio jugador. No, recordem que ahir justament es complia l'efemèride dels 14 anys a Mestalla, doncs, on Sergio va ser un protagonista claríssim, i jo diria que és potser la imatge més mítica que tenim de Sergio González, doncs, aconseguint aquell gol que a la posta significava, doncs, el campionat de Copa. I també ha dit que tant de bo es puguin arribar, doncs, aquelles nits màgiques de tornar-la a viure alguna vegada. Jo crec que és la presentació una mica, torno a dir, de la filosofia del bon rotllo, i fins i tot empaltant-se una miqueta també del que ha fet arribar altres tècnics com el Cholo Simeone, que ell també l'ha citat com una referència, aquell partit a partit i aquell anar, doncs, conquerint pas a pas el cor de la gent.
Molt bé, doncs, Francesc Via, moltíssimes gràcies per aquesta informació des de Cornellà al Prat. Demà tornarem a estar atents amb els nostres companys de Pericos Online perquè es presenta a Arbilla. Déu-n'hi-do com està l'actualitat periquita després d'aquest final de Lliga. Francesc, moltíssimes gràcies i molta sort a tots els periquitos amb aquesta nova etapa amb Sergio.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió Blaugrana.
Vinga, ara sí, anem amb aquesta última hora blaugrana. Ens la porta un dia més en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, escolta'm, aquests dies poca activitat a Can Barça, diguem-ho així. Ahir hi havia junta directiva, va ser força llarga, després en parlarem, però el que sí ja són protagonistes als mitjans. En primer lloc parlem de Jordi Alba, David.
Exacte, ahir va concedir una entrevista a Onda Cero i on va parlar sobretot de la selecció espanyola, però evidentment també va dir quatre coses d'aquesta passada temporada, sobretot que no els havien sortit les coses com voldrien i també què en pensa del famós final de cicle.
Y bueno, las cosas pues no han salido como queríamos. Yo creo que muchas veces pues no hemos tenido esa pequeña suerte, otras veces el equipo contrario ha sido mejor que nosotros, pero bueno, una temporada mala la puede tener cualquiera. Está claro que a nadie le gusta, ni a los jugadores ni a la afición, pues hacer la temporada que hemos hecho hoy, pero seguro que la que viene va a ser mucho mejor, ¿no?
Cuando te hablan de fin de ciclo y estas cosas, ¿qué piensas, Jordi?
Bueno, es que he visto tanta falta de respeto a muchos futbolistas y a mucha gente que al final no me sorprende ya nada, ¿no? Pero bueno, es la opinión de cada uno.
Doncs bé, molt bé, Jordi Alba, responent també en aquestes... Bé, que no només ha sortit una vegada, ni dues ni tres, no? Les repetides acusacions i, sobretot, informacions d'aquest fi de cicle del Barça. Per mi, bona contestació de Jordi Alba, que, com bé diu, se'ls hi va faltar el respecte. D'altra banda, i des de molt més lluny, David, parlava el Tata Martino.
Exacte, parlava des de l'Argentina... I és la primera vegada que parla des de que va anunciar que plegava, no? El Tata Martino només tenia paraules bones pel talent de Leo Messi i també comentava que havia tingut un molt bon grup de jugadors que sempre volen guanyar.
Es decir, Barcelona tiene instalado que tiene que permanentemente ganar, tiene que armar equipos permanentemente competitivos y en este caso se ha dado la asociación de que en el mismo momento se juntaron una camada de jugadores que primero son muy buenos y segundo no se cansan nunca de ganar y entienden que el lugar de privilegio que ocupa Barcelona hoy se sostiene si ellos siguen jugando bien y si siguen ganando.
Bé, doncs el Tata Martino, que també deia la seva i, com sempre, molt correcte amb les seves paraules. David, ara sí, parlem ja d'aquesta junta directiva que se celebrava ahir.
Això mateix, el Barça, que va celebrar aquesta junta directiva, i va anunciar el nomenament d'un nou directiu, com ja heu avançat, Pau Vilanova, que serà el responsable de l'àrea de penyes, perquè el club creu que han de ser un moviment social i se les hi ha de donar més importància.
La junta, pel que tinc el test, també vol reforçar l'àrea executiva.
Això mateix, aquesta àrea executiva encapçalada pel director general Antoni Rosic, i pretén incorporar alguna persona més en aquesta àrea perquè ara mateix hi ha molts temes sobre la taula, entre els quals els més importants són la renovació amb Nike, la renovació dels drets televisius i el nou espai Barça.
Mm-hmm. Per tant, decisions també molt importants que, com bé dius, volen una altra figura, un reforç en aquesta figura del senyor Rosic. I d'altra banda, també hem d'apuntar i ens hem d'imaginar que es van parlar d'altes i baixes a nivell també de directius.
Doncs, segons el que van dir els vicepresidents Manel Arroyo i Jordi Cardoner a la roda de premsa, en principi d'això no se'n va parlar, perquè van ser 5 hores, però només es van dedicar més en aquesta reforma de la directiva. Mm-hmm. El que sí van dir d'aquest tema és que confien plenament en la tasca d'en Doni Zubizarreta.
Bé, jo, sincerament, veient les informacions que sortien avui, que Claudio Bravo ja està tancat pràcticament, doncs em costa de creure que ahir no es va parlar d'aquest nom en cap moment. I com et comentava, l'última hora també ens aporta aquest porter de la Reial Societat, encara.
Exacte, perquè aquest matí ens llevàvem llegint la informació del diari Vasco que el Barça ha arribat amb un acord amb el porter de la Reial Societat, Claudio Bravo. El club hauria de negociar, però, amb l'equip de Sant Sebastián perquè el porter té contracte fins al 2017. La notícia comenta que el club li hauria ofert igualtat de condicions per lluitar per la titularitat amb Ter Stegen.
Bé, doncs no sé fins a quin punt serà cert això, però segur que no li senta gens bé a Ter Stegen i que d'altra banda ens deixa tots amb boca badats, amb cara de sorpresa, al veure que potser Bravo podria ser el porter titular del Barça. David Serra, ho deixem aquí si no hi ha res més.
Perfecte.
Doncs que vagi molt bé. Ens seguim escoltant. Una abraçada.
Adéu, una abraçada.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Sí, va, temps de tertúlia ja al Zona Mixta i comencem, com sempre, saludant els nostres tertulians i en primer lloc ho faig saludant en Víctor Malo, redactor del diari Gol. Víctor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, em sembla que ja tenim substitut de Pinto, Claudio Bravo. Després te'n preguntaré, però no sé, a primer cop d'ull què et semblen aquestes impressions del porter xilè.
Home, el que passa és que jo no sé segur si està feta la cosa, eh? Jo sí que he llegit algun article i de més, però em sembla que l'acord està fet amb el porter, però,
sí, sí,
però
sí,
no pas amb la Real Societat i no crec que sigui fàcil, que el deixin escapar.
No, tu creus que la Real posarà força traves en aquest cas?
Jo crec que demanarà més calés dels que potser ens pensem ara mateix. Mm-hmm.
Bueno, també li preguntem el mateix i el saludem al Rafa Riverso de Tutosport, Catenaccio.es. Hi ha un blog a Mundo Deportivo. Bona tarda, buenas tardes, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Claudio Bravo, titular en el Barça.
Eso sí, que claro, si decimos que venga por Pinto, a lo mejor no sabemos si por el Pinto que era sustituto de Valdés o por el Pinto de los últimos meses, que era titular, claro. ¿Entendés? Yo creo que Ter Stegen necesita competencia. Y en ese momento, Oier no lo veo muy competidor.
Ningú parla d'Oyer, però tampoc sí. Imaginem que continuï, perquè a Massip se l'ha de pujar també al primer equip, per tant, el cas d'Oyer també és un altre cas
claro.
A tenir en compte.
Sí, sí, yo creo que es un buen portero y como dice Víctor, será muy difícil convencer la Real Sociedad. Ya hemos visto con lo de Illaramendi, lo de Llorente, que los vascos venden caro.
I tant que sí. Bona reflexió de Rafa Riverso i saludem ja també en José Antonio Meca, col·laborador de Pericos Online i que avui doncs, ja ha tingut el plaer també de sentir i veure com Sergio González es presentava com a nou entrenador de l'Espanyol. José Antonio, molt bona tarda.
Bona tarda, companys.
A tu encara no et pregunto per Bravo, et pregunto doncs, per aquest tema del dia. Sergio González, què t'ha semblat i què et sembla? Vaja, t'il·lusiona?
Doncs molt, la veritat és que molt. I bueno, per fi doncs, hem posat en pràctica que tan bon resultat ha donat doncs, altres clubs. No? El fet de mirar dins de casa el que tens abans d'anar a buscar fora. Penso que totalment ha sigut un encert i evidentment n'hi ha riscos, però bueno, només el que tindries en qualsevol altre entrenador que hagi pogut venir, no?
José Antonio, pot ser el risc més alt la seva manca d'experiència a la primera divisió?
Uf, mira, deia el Perich, deia que la experiència nos ensenya que la experiència no sirve para nada. Jo el que et dic és que és un tio que té, sembla que té 38 anys i més de la meitat de la seva vida ha viscut dins un vestidor. És a dir, experiència, a veure, l'experiència es guanya amb experiència i penso que ara és un bon moment. Potser, mira, potser aquest raonament de que bueno, la manca d'experiència podria ser una mala passada seria si l'equip estigués en, doncs, en una zona compromesa, doncs, per exemple, a meitat d'una temporada i tingués que fer el paper de revulsiu. Això sí que segurament sí que seria, doncs, la manca d'experiència seria un grau. Però ara, per començar un projecte, penso que Sergio no tindrà cap problema. O sigui, estic absolutament convençut.
Ja que hi som, també preguntem en Víctor i en el Rafa per Sergio González. Rafa, a tu què et sembla? Com a entrenador el podem valorar poc, però creus que és la peça adequada, la filosofia de l'Espanyol doncs és l'acertada en aquest cas per escollir un entrenador que, ja us dic, a mi em recorda una mica el moment d'arribada de Pochettino, també...
Mira, en los últimos años yo creo que lo que más se estila son gente, entrenadores que sepan gestionar el vestuario, los hombres, más que dictámenes tácticos, son el día a día con los jugadores, la motivación y todo esto. Y creo que él, bajo este punto de vista, está muy capacitado para hacerlo, claro. Como decía, experiencia hay que ganarla con la experiencia y por algún sitio tenía que empezar y ningún sitio es mejor que casa.
I al Víctor li preguntem el mateix. Sergio González, nou entrenador de l'Espanyol. Quan et diuen això, què penses tu, Víctor?
Bueno, jo sí que crec que els clubs, sobretot d'aquí, els catalans, i bueno, en general els clubs espanyols, cada cop fan millor en apostar per gent de la casa. Jo crec que és bo que arribi gent que coneix el club, que coneix una mica la Lliga Espanyola, i que això és més fàcil per poder construir un equip, per poder inculcar als jugadors el que és jugar i vestir la samarreta d'aquell equip. I, bueno, evidentment no puc jutjar molt perquè no sé realment com treballa, però jo crec que l'aposta té bona pinta i econòmicament per l'Espanyol és important estalviar-se aquests calés que hauria de pagar un altre.
S'estalvia els calés en un fitxatge, però José Antonio, creus que Sergio podrà ser capaç de confeccionar un equip competitiu amb els pocs recursos, imaginem, dels que disposarà també, perquè recordem-ho, Aguirre l'any passat doncs va haver de fer mans i mànigues per aconseguir un equip amb cara i ulls.
Jo crec que aquí Pere Arnau tindrà molt a veure, no, José Antonio?
Absolutament. De fet, la idea, tal i com es va comentar l'altre dia per ICOS Online el Iñaki, l'exconseller Iñaki, doncs la filosofia d'aquesta temporada era fer un equip i que l'entrenador s'adaptés a l'equip que té, no fer-ho al revés, o sigui, no fer un equip a través del que demana l'entrenador, sinó el director esportiu, per Arneu, farà l'equip i el Sergio, o qualsevol que hagués vingut, doncs tindrà que treballar en base al que té.
Òbviament, Sergio, suposo que donarà algunes directrius sobre el que li agradaria tenir, però al final qui té la decisió final serà Òscar Perarnau. D'altra banda, ahir l'escoltàvem parlar, pot estar content el Perico, no?, en tenir aquest director esportiu, José Antonio?
Home, sí, sobretot veiem doncs, que, bueno, que el resultat que ha donat doncs, fent la inversió que va fer l'any passat, doncs no tots han triomfat, però bueno, sí que tenim casos doncs clarament significatius com el cas, per exemple, del David López, no?, que és un xaval que va venir per molt poca inversió, que va venir repescat de l'Osca i que ha donat un resultat extraordinari. Bé, no?
Després també en venen altres noms. Fuentes, per exemple, ha estat titular indiscutible.
Sí.
Rafa, des de fora, tu que no tens aquesta sang perica que té el José Antonio, la gestió de l'Espanyol en aquests darrers temps, amb dificultats econòmiques, què t'està semblant?
Ah, el año pasado lo hicieron muy bien hasta el último mes y medio. Ahí un poco han perdido un poco del crédito que se habían ganado todo el año, porque hacer los últimos partidos con de malas ganas como lo han hecho, porque ya estaban salvados, esto ha manchado un poco, nada más, porque al fin y al cabo lo que era el objetivo principal no era ni Europa League ni mucho menos la Champions, puede ser salvarse, lo han hecho con nota, lo han hecho muy bien y yo creo que la gestión de los últimos años ha sido muy buena. Dicho esto, con Aguirre ma había un poco más de negociación. Ahí, claro, ahora con el nuevo entrenador es posible que tenga que acatar las decisiones de otros porque no tiene toda aquella fuerza para poder imponer sus ideas.
Aquí jo també anava, volia plantejar aquest tema, si realment doncs, la directiva serà tan taxativa com ha estat a Aguirre i concedirà tots els desitjos a Sergio. Però en aquest cas hem de dir també, Víctor, que Sergio em sembla que plantejarà, pel seu discurs, pel que ha dit aquest matí, plantejarà un tipus de joc més atractiu que no pas, amb tots els respectes, que el joc que plantejava Javier Aguirre. No sé si això pot acabar perjudicant a l'Espanyol pel tipus de jugadors que té.
Clar, això és molt relatiu. Jo crec que els entrenadors el que han de fer és adaptar-se als jugadors que tenen, no? I si tenen jugadors que poden fer un futbol atractiu i que tenen aquestes qualitats, doncs s'ha d'intentar. Però si ja veiem que tenim uns jugadors més aviat, bueno, menys defensius o de menys qualitat amb la pilota i que a sobre, sempre que posen a un entrenador que puja del B i de més, equips com l'Espanyol és perquè tampoc tenen pensat fer una gran inversió econòmica, no? És una mica per provar-lo. Llavors jo crec que no faran una gran despesa en fitxatges tampoc. Llavors tot pot ser que sí que sigui una mica arriscat. Però bueno, al final això depèn del que pugui transmetre l'entrenador. Si el Sergio sap motivar els jugadors, sap inculcar aquest sistema de joc i aconsegueix ser un líder i que el segueixin, doncs pot anar perfecte, no? Aquí és on s'ha de veure, aquí és la gran incògnita, no? Aviam quin Sergio descobrim, no? Però l'Espanyol té un pressupost, crec que de 40-50 milions i un deute molt elevat i clar, jo crec que encara té un parell d'anys d'estar amb l'aigua pel coll a nivell econòmic.
Jo us diré que el Barça de Pep Guardiola i el seu gran estil de joc va fer molt de mal i, òbviament, ara qualsevol cosa que es compari amb aquell gran estil de joc sembla que no sigui un joc atractiu i tothom s'ha convertit en molt exigent. Tu què exigiràs, ja per tancar aquest tema, José Antonio Meca, tu que ets un bon periquito, què exigiràs a aquest nou espanyol de Sergio González i si creus que l'espanyolisme tindrà paciència amb aquest nou projecte?
Mira, el que jo puc exigir, i és el que podem exigir els pericos, és que l'equip ho doni tot. Ho doni tot el que té. O sigui, i ens dona igual l'estil, ens dona igual doncs, el tipus de joc que practiqui. El que volem és que els jugadors es deixin la pell en cada partit. Des del primer fins al últim partit de la temporada.
Mm-hmm. Per tu que això ja és un espanyol atractiu, un espanyol que es deixa
ja
la pell.
Això ja per mi és un... Efectivament, això ja és l'únic que demanem nosaltres. Si a partir d'aquí, o sigui, quedem, doncs, en la posició que quedem, no ens queixarem, però el que sí que volem és que els jugadors el donin tot des del primer fins a l'últim partit. Mm-hmm. I si tindrem paciència, a veure, això és molt difícil. Penso que sí, penso que aquesta vegada el fet de que sigui un tio com Sergio, que sigui un tio de d'aquí, que dels nostres, no un perico com nosaltres, això sí que li donarà una mica més de crèdit, no massa més, però una miqueta més de crèdit sí que li donarà.
Bé, tanquem ja el tema de l'Espanyol i obrim el tema blaugrana. Parlàvem de Claudio Bravo, però abans vull que es parli de la posició, per mi, que aquest any doncs, ha de ser una mica la referència, no?, d'aquest equip. La posició de central. Rafa, es parla de Matié, Miranda i Marquinhos com els més ben posicionats. Qui és el que t'agrada més d'aquests tres? Quin creus que pot donar més bon rendiment? Miranda i Matié, jugadors ja amb 30 anys cadascun i que són més a curt termini i de present. Marquinhos, potser 20 anys, aposta més de futur. No sé, tu mateix, Rafa.
Bueno, yo creo que es exactamente como dices tú y la verdad es que Marquinhos sí es un proyecto de central. Es un muy buen central con muy buenas características, pero yo no creo que ahora mismo sea exactamente lo que necesita al Barça. O si el Barça quiere comprar dos centrales, Marquinhos puede ser el segundo central. Esto sin duda. La primera apuesta yo la haría por entre esos tres, está claro, por uno de experiencia que pueda ser Matié o el mismo Miranda, que lo han hecho bien. Matié a lo mejor puede jugar también en la izquierda, ya sabemos que esta ductilidad táctica le gusta mucho en Can Barça, pues esto puede ir bien. Pero y además Miranda y Matié son menos caros, bastante menos caros que Marquinhos, porque Marquinhos no llegará por menos de 30 millones, porque sí que serán tontos en París, pero de pagar 60 por Thiago, por David Luiz, algo querrán recuperar.
Segur que sí.
I tant. Víctor, què penses tu sobre aquests tres noms dels centrals? El Rafa aposta per l'experiència.
Sí, aviam, jo crec que s'han de fitxar dos centrals. Jo soc de l'opinió de que amb un no n'hi ha prou perquè necessitem un de garanties i al final doncs això mai saps com et sortirà, no? El paquet, quan l'obres a vegades té sorpresa, a vegades no. Llavors jo crec que val la pena arriscar, el Barça s'ho pot permetre i arriscar, ha de comprar, ha de fitxar dos centrals. I jo buscaria així, un amb més veterania, més experiència, que conegui la lliga, si és possible, perquè s'adapti el més aviat possible i pugui jugar des del principi, i potser un altre sí que podríem apostar per un jugador de més qualitat, de més tècnica i més a llarg termini, com podria ser un Marquinhos, per exemple, no? El que passa que, clar, que a nivell econòmic doncs és una mica car, però jo crec que no l'he vist gaire, al Marquinhos. La veritat és que tampoc puc fer un judici de valor amb tots els elements, no?
Tampoc però... és que no ha jugat tampoc en excés, al PSG.
Aquest any ha jugat poquet. Sí que va jugar a la Roma, que crec que és quan estava Luis Enrique, no? Llavors això, sobretot per Luis Enrique, servirà molt per saber si val la pena o no tenir-lo, no? Però almenys sabem que Luis Enrique li va treure profit, no? Llavors, jo crec que el que sí que pot ser és que el Barça inclogui a Dani Alves en l'operació Marquinhos, perquè sembla que Alves l'única sortida que té és el PSG, i vamos, jo avui ho he publicat al diari Gol, que ell, Alves ja està negociant la seva sortida del Barça, i té clar que ara és el moment, perquè si no surt ara, se li acaben les possibilitats de signar un bon contracte, un últim gran contracte, diguem-ne, no? Llavors, una mica la negociació podria anar, pel que podem especular una mica o perquè podem pensar en que Marquinhos està tasat en uns 35-30 milions, Alves en uns 15 tirant cap amunt, llavors potser l'operació seria uns 20 milions més Alves a canvi de Marquinhos.
Bueno, són noms, són xifres amb les que s'estan especulant. I ara a mi també doncs, m'agrada especular i li preguntaré al José Antonio Meca, des de la vessant periquita, com veu això del Barça, i li posaré sobre la taula tres noms. Li posaré sobre la taula Mascherano, de qui Luis Enrique ha dit que li agradaria que fos el capità, Marc Bartra, de qui l'afició ha dit que ja està preparat, i després, sense anar més lluny, Fontàs, de qui diuen molts que possiblement Luis Enrique li agradaria que vingués cap a Barcelona, ja se'l van portar cap al Celta. Amb tots aquests noms, creus que el Barça ha de fitxar dos centrals?
A veure, jo penso que sí. Penso que ha de fitxar un mes i ha de fitxar un tio de garanties, i penso que el millor que podria fer doncs, serien els noms que has posat abans el de Miranda. I sobretot per davant el de Marquinhos. Però més que res perquè el fet de fitxar un tio que a sobre és de l'equip que ha guanyat la Lliga aquí, això també seria, o sigui, fitxes un tio que per reforçar el teu equip i a sobre debilites al contrari. O sigui, penso que això seria la millor jugada que podria fer el Barça. Mascherano, no sé realment si continuarà, i penso que, bueno, de cara a futur, home, tenint a Bartra, penso que seria sempre millor donar-li partits a Bartra que no a Fontàs.
Que, sobre aquests noms que he dit ara, Rafa, què en penses sobre això de Bartra, que és aquest crit unànime de l'afició, el paper de Piqué que ja ha renovat, Mascherano, que vol que sigui el capità Luis Enrique...
Però no oblidem que Mascherano, al cap i a la fi, és migcampista,
Sí.
Reconvertit.
Bueno, sí, Mascherano, pero ya hace 3 años que juega ahí en el medio, y la verdad es que como ha acabado en la temporada ya le hubiese gustado a los otros centrales del Barça, porque jugó...
A un nivel excepcional.
Sí, y en el último partido fue mejor. Bartra lo veo dentro, Fontàs no, la verdad. Fontàs no creo que tenga tiempo, paciencia y quizá calidad para quedarse en este Barça con otros dos centrales más. Y también, la verdad, si quitamos Alves a la derecha, se abre un hueco porque Montoya todo lo que queráis, pero no creo que pueda ser el lateral derecho de un equipo que ahora mismo aspire a ganarlo todo, la Champions y todo.
Pues... Sona también Cuadrado, de la Fiorentina.
El... Sí, pero ya.
Veurem si acaba venint o no, però com bé dius, jo també sóc dels partidaris que abans de deixar sortir es fitxi. Per tant, molt d'ull amb aquestes coses. Víctor, no sé si vols afegir alguna cosa més d'aquests tres noms que ens plantejava en David, amb Mascherano, Bartra i Fontàs. I si no, digues.
No, bàsicament, Bartra evidentment compta pel Barça, no sortirà, i és un jugador imprescindible pel futur del club. Jo crec que aquest any ja ho ha demostrat i ha de seguir tenint minuts en la mesura del possible. Però encara que vinguin dos centrals, Bartra ha de jugar, i si es mereix, ser titular. Això ja s'ho ha de guanyar i no serà fàcil, però és l'objectiu, el repte que ha de tenir per davant Bartra és aquest. Fontàs jo no el fitxaria, l'has deixat sortir fa un any, perquè quan va tenir l'oportunitat no la va acabar de saber aprofitar, i jo crec que ara ja no sé, segones partes d'aquest estil no acostumen a ser bones, jo crec que no val la pena. I Mascherano, sí que sembla que Luis Enrique vol comptar amb ell, és un home de caràcter, de vestidor, però sembla que també el Nàpols està molt interessat.
I amb Rafa Benítez, Mascherano també hi té molt bona relació,
clar, per tant, molt bon feeling, té bona connexió. Jo crec que si Mascherano es queda, és possible que sigui per tornar al mig del camp, que Luis Enrique intentaria tornar-lo a posar al mig del camp, i per buscar fins i tot més variants tàctiques, podran jugar Busquets cada cop una mica més avançat. Això ja són moltes especulacions, però s'ha de buscar un substitut de Xavi, i fins i tot es planteja que Busquets podria acabar sent, perquè té el perfil, té el toc i a més té contenció, podria buscar una alternativa de que Mascherano i Busquets compartissin minuts.
I no estaria vist amb els ulls. Rafa, ja per anar acabant, et vull preguntar per unes declaracions que feia ahir el senyor Bartomeu, el president del Barça, que deia que Alexis no està en venda, d'estar fora pràcticament del club a no estar en venda. Això què és? Veritat o estratègia purament per treure-li més rendiment en el mercat, en el xilè?
Sí, jo crec que antes del Mundial no està en venda. Això està claríssim. Això està claríssim perquè Xile crec que va ser un bon Mundial, i si Vidal vuelve en condiciones puede crearle problemas a todos equipos, y además lo decía con un diario chileno. Y esto siempre hay que quedar bien, es lo de la educación,
no puedes tirar piedras a la propia tablada.
Exacto, la educación es fundamental. Yo creo que Alexis está en venta y lo dice el Camp Nou.
Bueno, recordem que Xile estarà en el grup d'Espanya i Holanda, sense anar més lluny, i Austràlia també estarà.
No, y también porque Alexis Sánchez, si no ha convencido este año el Camp Nou, ya no lo hará. Con el gol al Madrid, con el gol a l'Atleti,
al últim rècord, segon màxim golejador.
Rafa Riverso, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres novament.
Gràcies a vosaltres, que vaya bien.
Al Víctor Malo també li agraïm.
Doncs sí, tant. Víctor, moltes gràcies a tu també, ens seguim escoltant i gràcies per tot, com sempre.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
I acabem acomiadant el periquito, que jo crec que avui és el dia per l'Espanyol. En una frase i ens dius adeu, José Antonio Meca, la benvinguda a Sergio González és per l'Espanyol.
Doncs un futur esplendorós.
Bueno, doncs mira, optimisme, clar que sí. Ara t'he fet treballar i pensar massa, i molt ràpid.
Però ho ha fet molt bé, un poeta, el senyor Meca.
José Antonio, moltes gràcies, una abraçada.
Escolta, això no és mèrit meu, que això ho va dir l'anterior president Ramon Condal, que va fer la frase típica.
Ens quedem sense temps, José Antonio, una abraçada.
Vale,
adéu.